Tots els hem vist. Sabem que estan aquí, però ningú no podria dir exactament quan són, perquè molts estan en situació il·legal. Sabem que treballen a feines que normalment nosaltres rebutgem i també que cobren baixos salaris. Malgrat tot, continuen venint i cada cop més. Han deixat enrere unes regions on les adversitats climàtiques i la sequera els aboquen a la pobresa i a la fam. Però també els països rics són molt responsables d'aquesta situació, després de tants anys de colonialisme i expoliació.
Todo el mundo tenemos derecho a salir de fuera, tenemos derecho también a estar aquí. Para toda persona, quiere, donde quiere ir, puede ir a ese sitio. Pero siempre hay gente que pregunta por qué tú venido de África aquí, o por qué tú marcharon aquí en tu país, para qué has estado aquí. Pero nosotros, yo, para mí personalmente, pensar toda persona tiene derecho a vivir donde tú quieres. Pues que ahora todo el mundo así es libre, tiene que vivir donde quiera. Yo eso tengo que explicar de aquí, pero la gente dice, tú no tienes que estar aquí o tienes problemas como la inmigración o la policía o como otras gentes, este no es derecho.
Amadou viu a Santa Coloma de Farners, a la comarca de la Selva de Girona. És un dels immigrants pioners doncs fa ja uns 15 anys que viu a Catalunya. Ara deuen ser prop de 100 els africans que resideixen a Santa Coloma. Són treballadors procedents majoritàriament de Gàmbia i Senegal. Molts d'ells fa ja alguns anys que estan a Catalunya, però en general desconeixen el castellà i el català. Entre ells es comuniquen oralment a través de les llengües dels seus països d'origen, com són la mandinga, la saracolé, la fula o la wolof. La decisió d'emigrar no és fàcil. Només ho acostumen a fer quan aquí hi ha algun familiar o amic que els pot acollir a casa seva mentre solucionen la seva situació legal i troben alguna feina.
Bueno, eso es el nuestro trabajo aquí en Cataluña. La mayoría, los que no están en jornal. Pues si no tienes trabajo de jornal de un contrato, tienes que ir al bosque, cortar bruc, hacer faxinas y venderlas. Poder animarte de tu vida para no molestar a alguien, para no ir a robar a alguien. Pues con eso te tienes bastante por comprar el pan, que lo que convenga, y tu ropa. Pues yo creo que es mejor de trabajar al bosque que no ir a molestar a alguien. Pues así estamos aquí en España. Algunos es tener suerte, unos van con trabajo buenos, unos van con trabajo de todo, hay de todo.
Però les dificultats burocràtiques per regularitzar els permisos de residència dels immigrants, sobretot dels provinents dels països subdesenvolupats de Llatinoamèrica, Àsia o Àfrica, no acaben mai.
Por tanto, cuando llegan aquí y buscan trabajo, y con un contrato de trabajo primero, necesitan un precontrato de trabajo. Con este contrato de trabajo, pues estamos exentos de visado a través del gobernador civil. Después de la exención de visado concedido, solicitamos permiso de trabajo y de residencia. De permiso de trabajo y de residencia pides hasta 12 documentos.
El natural desig de treballar en unes condicions més dignes va ser el primer objectiu d'aquest grup d'immigrants, a través de l'Associació d'Africans de les Comarques Gironines.
Los africanos de esta comarca, de provincia de Girona, especialmente aquellas personas que viven en Santa Coloma de Farners, del año 88, formaron una asociación en esta localidad, Santa Coloma de Farners, para poder solucionar las problemáticas de los compañeros que llegan últimamente en España, después de la ley de extranjería del año 85. La asociación está registrada en el Generalitat de Cataluña con sus estatutos, todo su presidente, el secretario, como yo soy el secretario general. Después del año 88, 89, este año pasado, en mes de junio, vamos a tener colaboración con los sindicatos de UGT para facilitarnos nosotros un despacho, como aquí, para solucionar problemas de compañeros, de vivienda, permiso de trabajo, de residencia y demás, cómo puede tener trabajo, fàcilment.
El primer que van fer fou sol·licitar uns cursos de formació ocupacional a l'INEM, que els foren aprovats. De moment, tot funcionava, però de seguida aparegué el problema del desconeixement del castellà, que és la llengua utilitzada als manuals del curs que volien fer. Comptant amb la col·laboració d'alguns veïns i professors, es va posar en marxa el projecte de fer una escola d'alfabetització per a immigrats. A altres punts de Catalunya, si algun immigrant vol alfabetitzar-se, s'ha d'afegir a les escoles d'adults ja existents. El nou projecte, però, vol tenir en compte l'aportació cultural pròpia dels africans. Així, s'arriba a l'acord de que l'escola rebrà el nom d'Escola Africana d'Adults Samba Kobali.
Esta escuela hace dos años que lo tenemos funcionado. Bueno, esa escuela lo hemos nombrado a Samba Kobali. El nombre de Samba Kobali es un nombre especial africano. Samba Kobali es un chico africano, nacionalidad de Gambia, y se ha venido aquí en Cataluña. Bueno, el responsable de su venida aquí en Cataluña ha sido que, como todo el mundo, tiene derecho de ir a buscar la vida allí donde puede, y Samba Kobali ha venido aquí durante 4 años trabajando como agrícola o forestal. Pero, por desgracia, ha tenido un accidente de trabajo, y cuando estaba cortando muchas plantas, árboles allí en el monte, y se cayó dentro de un barranco junto con los troncos, y el accidente fue su gran invalidez. Y Samba Kobali lo hemos llevado allí en la residencia de Gerona, pero después le han trasladado allí en el hospital de Barcelona, allí en Val d'Hebron, durante 7 meses y medio. Después yo lo acompañé en Gambia, pero se murió después de los 2 meses y 2 días. Bueno, después de venir aquí con los compañeros, cuando hemos montado a esta escuela, hemos nombrado la escuela a su nombre para tenerlo como un recuerdo, como siempre. Y hemos llamado esa escuela a Escuela Samba Kobali. Bueno, me parece que su nombre lo tenemos de recuerdo para siempre.
El tret més diferenciador de la nova escola serà l'esforç de tots per tal de que els monitors siguin els mateixos africans. Per això els col·laboradors treballaran amb aquells africans que coneixen mínimament el castellà, aspectes pedagògics i didàctics. Les classes tindran lloc 4 dies a la setmana, deixant els dimecres per revisió, programació i formació de monitors. Però l'escola no s'adreça només als homes. De 5 a 6 de la tarda, un grup de dones africanes trobaran un espai on l'aprenentatge les ajudarà a comunicar-se i desenvolupar-se a aquesta nova realitat per a elles, que és Catalunya. En general, una dona acostuma a emigrar després que el seu marit ja té regularitzada mínimament la seva situació i ha aconseguit un lloc on viure amb la seva família. Es calcula que del total d'immigrats africans només hi ha un 20% de dones. La relació de les dones amb la nova realitat és molt difícil que la dels homes. Elles acostumen a estar sempre a casa i només tenen relació amb les altres dones africanes. Els homes, com que treballen i passen més temps al carrer, aprenen abans a desenvolupar-se. A Santa Coloma es calcula que hi ha unes 30 dones dedicades bàsicament a tasques domèstiques de casa seva. Hi ha alguna, però, que treballa com a empleada de la neteja. Un cop aconseguit el local i comptant amb el treball totalment voluntari de monitors i col·laboradors, l'escola començà a funcionar el 21 de novembre del 1988. Però els problemes aparegueren només iniciar-se les classes. El tercer dia, 18 alumnes no podran assistir perquè van ser detinguts per la policia municipal de Santa Coloma per no dur a sobre aquell polèmic carnet especial per a immigrats africans. Un dia abans de començar les classes del segon trimestre, algú punxa els pneumàtics d'una dotzena de cotxes, tots ells d'africans. És el mes de gener del 1989. Als mitjans de comunicació salta la polèmica del racisme a Catalunya.
Todo el mundo dice que los negros venden drogas. Y claro, yo no puedo decir que los negros todos venden droga. Si algunos que venden droga, pues lo venden. Pues si la policía los cojan, pues que los cojan. No pueden ser molestando a todos los negros que están vendiendo droga. Resulta que no son todos. Algunos tienen sus oficios y tienen sus trabajos. Ahora, tú haces tu trabajo, ganas tus 4 pesetas, pues te compras lo que tienes que comprar. Otro te vea, te gestiona como si vendes droga. Y eso es una cosa que no es bonito. Y aquí en los africanos estamos acusados de droga y no lo somos. Verte pasar con una bolsa subiendo en tu casa, te acusan de droga. El año pasado nos acusaron de droga en casa nuestro. Allí un chico moreno subiendo con una bolsa, con un saco de azúcar, una bolsa de azúcar dentro y venga. Un municipal se pensaba que es de droga. Venga, subiendo en casa, llamando a todos sus compañeros por radio telefónica y viajaban todos. Venga, registraron toda la casa y no encontraron nada. Nada, y absolutamente nada. Y luego bajaron, se marcharon y se disculparon.
Malgrat els problemes, l'interès dels alumnes i col·laboradors ha fet possible la continuïtat de l'escola i s'han dut a terme els projectes inicials de l'escola com eren les activitats de formació de cara al món laboral.
Un dels objectius fonamentals de l'escola Samba Kubali és, evidentment, compaginar. Si l'alfabetització no pot anar separada del treball. I, per tant, havíem d'entrar amb el tema que era aprendre un ofici. I aleshores vam posar en contacte amb l'INEM. I, evidentment, vam entrar ja en la contradicció. És a dir, són estrangers, per tant, això no es contempla amb la legislació d'aquest país. I aleshores hem de crear un model. Hem de crear un model que això sigui factible i que es pugui fer. Evidentment, després de temps i després de pressions, vàrem poder portar aquest model i doncs s'ha fet un arreglo, és a dir, nosaltres vàrem demanar un curs de paletes que no entra en cap de les programacions normals, sinó que és una programació que ells diuen extraordinària. Aquest curs de paletes ha estat un curs que ells valoren molt positiu. Ells, podríem tot a veure, i per tant, és potser dels cursos més enriquidors que inclús fan aquesta valoració, que han tingut durant tota una sèrie d'anys, i que l'experiència es vol tornar a repetir en un altre curs de càrniques. El que passa és que podem entrar en el mateix programa amb els papers, és a dir, la meitat de la gent que ha fet aquest curs no està regularitzat, vol dir que no té els papers en regla i, per tant, no pot entrar dins la programació normal.
Aquesta escola hem començat des del 16 de novembre de 1988 per gana d'aprendre espanyol i il·lusió d'aprendre el treball. Bueno, antes hem intentat aprendre los trabajos, pero para hacer un curso hay que saber los idiomas.
A través de l'esport, l'escola ha dut a terme un altre objectiu fonamental, com és el de conèixer Catalunya viatjant i relacionant-se amb els altres equips que competeixen a la Lliga de Voleibol.
Com una activitat més de l'escola Samba Kubali i naixent al mateix temps, gairebé, es va constituir un equip de voleibol amb el grup d'africans i asiàtics que participaven també de les activitats educatives de la Samba Kubali. L'equip de voleibol no va pretendre cap objectiu esportiu ni competitiu, sinó uns objectius lúdics, integratius i educatius. Vam entrar en competició com a equip federat, havent de solucionar en primer lloc una sèrie de dificultats econòmiques, administratives o burocràtiques. Doncs un equip totalment d'estrangers no estava contemplat en les normatives de la Federació Espanyola de Voleibol. Han estat dues temporades jugant a la Lliga Catalana, Campionat de Catalunya, Copa de Girona, amb resultats més que bé, més que millor. Han sigut unes hores, uns moments de convivència integradors i al mateix temps per als joves africans que han participat, que ha estat una colla d'uns 30, ha estat un motiu d'obrir-se i de conèixer els pobles on hem anat a jugar.
Degut a les difícils condicions de vida dels seus països d'origen, la majoria dels alumnes no ha tingut cap experiència escolar continuada. Els seus coneixements provenen de la transmissió oral familiar i de la pròpia experiència. Per tant, el grup té una cultura pròpia que des de l'escola es potencia.
A l'estiu de 88 es va produir un contacte amb l'escola de Salt per part d'un col·lectiu d'africans i alguna persona de Santa Coloma per tal d'elaborar un projecte d'alfabetització. De seguida varen demanar suport de la Girona de Lice i juntament amb 5 companys més doncs ens varen afegir a l'experiència. Després de 2 cursos, jo diria que ha estat l'experiència més rica en la qual hem tingut oportunitat de participar al llarg d'aquests 15 anys que treballem en la formació d'adults. Pensem que s'ha produït un enriquiment cultural que no hagués estat possible si no haguéssim participat en aquesta experiència. Ens han ensenyat molt més que nosaltres hem pogut aportar. I això ha estat possible, pot ser, perquè des d'un primer moment varen optar per donar protagonisme als monitors africans, que ells fossin els agents actius de l'alfabetització, per utilitzar metodologies psicosocials inspirades en la pedagogia d'en Paulo Freire i jo crec que per mantenir un contacte solidari amb tota l'experiència. Jo crec que l'objectiu que estem ara tots plegats mirant de tirar endavant, que és ni més ni menys que el d'articular la recerca teòrica i la pràctica educativa a la recerca de models d'actuació generalitzables arreu de Catalunya, en el marc d'aquest any internacional de l'alfabetització, ens fa pensar que és un objectiu important i que nosaltres, com a col·laboradors, evidentment, pensem que estem disposats a continuar.
Bueno, en català jo entendre moltes paraules, però per parlar me costa molt difícil. Però quan vosaltres parla català, jo entendre moltes paraules. Però que jo parla bé, me costa molt.
Però l'escola veu amenaçada per moments la seva continuïtat. Una experiència que demana tanta dedicació corre el perill d'esgotar els esforços totalment voluntaris de col·laboradors i monitors.
Aquesta escola de Sant Macobari ha tingut bastants de problemes, i encara no se té, per continuar el seu funcionament. I és degut, sobretot, a la dificultat que tenim per trobar ajuts de les institucions oficials i, per altra banda, tenim el problema de que tothom aquí és col·laborador voluntari, o sigui que no rep cap diners per cap lloc. Per altra banda, tenim també dificultat amb les institucions oficials, per exemple, la falta de resposta pel Departament de Benestar Social de la Generalitat, que a pesar de tots els escrits i demandes que els hi hem fet per poder tenir una entrevista amb ells i explicar-los el que és l'escola Sant Macobari i per què serveix, doncs totes les portes se'ns han tancat.
Els desequilibris entre els països rics i els subdesenvolupats són cada cop majors. Sembla així que el fenomen migratori tendeix a augmentar malgrat els intents de frenar-lo per part dels governs europeus i entre ells l'espanyol. Aquesta és l'experiència d'un col·lectiu d'homes i dones que han abandonat la seva terra amb l'esperança de trobar-ne millors condicions de vida. Cada tarda es continuen trobant a l'escola cercant la dignitat de l'ésser humà.
Artículo primero, todos los derechos. Ser humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Dignidad es la dignidad también el derechos a la educación.
Molts d'ells enyoren la seva terra i de vegades rumien la possibilitat de tornar. Però la realitat dels països del tercer món és molt dura. Podrem continuar gaire temps tancant els ulls i ignorant-la? Per recordar-nos-la, estan ells d'aquí, fent-nos alguns, enriquint a d'altres i aixecant una polèmica que només acaba de començar.